En aquest programa de Mossega la Poma ens acompanya Francesc Busquets, un dels responsables de la XTEC, la xarxa telemàtica educativa de Catalunya. Anunciarem un nou sorteig gràcies als amics de Juno Creations. A la tertúlia, entre altres coses, parlarem de com Facebook explota les nostres dades privades i en Marc, que avui té secció, ens parlarà del Real Life Superheroes. Conclourem, com ja és habitual, amb les vostres propostes. Mosseguis, comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, molt benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més. El control tècnic i avui afectat per la primavera, el senyor Albert González.
Castelleres!
Redacció, Raül Arribas.
Hola a tothom.
Codirecció, Marc Alier.
Bon dia, Tomàs.
Col·laborador, Vietsen Álvaro Navas. Producció, Raimon Lapuente. Convidat, el senyor Francesc Busquets.
Hola, bon dia.
Professor, part de la XTEC, creador de JClick i més coses que ara anirem desxifrant.
I els comentaments de la nau en Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores locals que remeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles, com cada setmana. És un plaer estar amb tots vosaltres.
I jo avui estic...
No, Ludo. Avui no. Estic jo molt content.
No estàs molt content?
Avui estic molt content.
Tu content.
Per fi ja tenim publicada a l'App Store l'app Mosseguis. És l'app per estar al dia de tot el que produïm a Mossega la Poma i com a punt de contacte per a tota la comunitat Mossegui. Et permet seguir les notícies, les entrades del blog, les show notes, els vídeos a YouTube, al Twitter, al Google+, i a més, alerta, enviem notificacions, com per exemple que avui comencem el programa.
Donem pel sac i emprenyem a la gent.
Sí.
I ara vaig a fer pop i n'enviem dos cada cop.
No, ha sigut jo aquest matí, que encara estava mitja
dormit. I en el Google Play estarem també?
I serem aviat, sí. Tot això gràcies...
Que no discriminem plataformes. Bueno, a Windows Phone sí que discriminem.
Sí, aquesta és totalment discriminada.
Però és per afició.
Per cert, que hi ha un del programa Puro Windows que vindrà a la propera tertúlia, que lo sepais. Perquè no pot ser que tinguem, que siguem tan tendenciosos cap a Android
o cap a... Qui vindrà? El Roger?
El Roger vindrà. Tot això gràcies als amics de Hola Labs, que no me n'oblidi. A la web nostra podeu trobar per descarregar-vos i també ho posarem a les show notes. I em sembla que...
A l'Albert hauria de posar una musiqueta?
Potser tocaria una musiqueta, Albert. La primavera.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial... I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Hola, Francesc, benvingut.
Hola, què tal, Marc?
Bueno,
ja veus quin enrenou, eh?
Sí, avui tenim el tècnic il·luminat amb els castellers i la cultura catalana.
I les castelleres.
Bueno, parlant de cultura catalana, en Francesc i en Tomàs veniu de la presentació del Catalanitzador 2.0.
De fet, avui inauguraven un any, no? Em sembla, de Catalanitzador.
Bueno, o per la versió 2.
La versió 2.
Que bàsicament això del Catalanitzador, què fa...
Bàsicament el que fa, et facilita diguem-ne, un usuari estàndard, no molt avasat a remenar les interioritats de l'ordinador, li facilita posar en català tant el sistema operatiu, com el navegador, com les preferències d'idioma, com altres aplicacions, l'Adobe Reader i altres aplicacions que tingui. O sigui, amb una sola execució, amb un doble clic, t'ho deixa tot en català.
Et desactiva l'autoupdater de l'Adobe Reader, per exemple? I seria una cosa afegida, un valor afegit?
No. Ni et canvia versions de programes, ni t'actualitza, això és una altra guerra. Simplement t'ho deixa tot en català, tant per Windows com per Mac, que la novetat ara és precisament el Mac.
Sí, ja ho vàrem comentar i vam estar entrevistat a la gent de Softcatalà. Val a dir que, déu-n'hi-do, tenen molta feina perquè en Windows hi ha moltes versions, hi ha molts service packs i... Hi ha moltes versions també de l'Internet Explorer i del Firefox i déu-n'hi-do la feina que els hi ha comportat. Hem vist el Vicent Partal, això s'ha fet avui a VilaWeb.
Avui és dimarts.
Avui és dimarts, sí. Per aquells que ens escolteu en diferit o en programació per emissores de ràdio. I bé, estigueu també alerta de VilaWeb perquè segur que ho han gravat en vídeo i ho publicaran.
Bé, Francesc, tu, potser el teu primer projecte més conegut és el projecte JClick, que primer es va dir Click, i és potser una d'aquelles històries de que no hi ha cap acció que no sigui bona acció que no sigui castigada, no? No good deed goes unpunished, que diuen. Com va anar això del JClick i com va ser castigat?
Bueno, el click i després el JClick, que és l'evolució. Diguem que neix una miqueta de l'àmbit de l'escola, no? Jo sóc mestre de formació i quan van aparèixer els primers ordinadors per les escoles, et parlo dels anys 90, doncs vam començar a pensar com podíem utilitzar aquella tecnologia.
Per què els fem servir? Ens hem muntat una aula d'informàtica i ara què fem amb això, no?
Exacte. Aleshores, bé, sí, fèiem servir doncs, el processador de textos, el programa de dibuix, el logo, però i ens agradava també fer altres coses. Aleshores, vam començar a desenvolupar una aplicació que bàsicament feia exercicis d'associacions, de posar en ordre continguts diferents, activitats de text, de completar textos, etc. Molts exercicis que normalment a les escoles ja fèiem sobre paper o amb altres suports, doncs l'ordinador ens permetia col·locar-los d'una manera, diguem-ne, més atractiva, més visual, incorporant àudio, vídeo, poguent avaluar el resultat del que fan els alumnes, etc. I bé, d'aquí vam anar desenvolupant això. Però diguem-ne, la part més interessant és que qualsevol mestre, qualsevol educador pot crear les seves pròpies activitats. Es van crear una comunitat de gent, d'educadors, de tot el món, perquè això es va anar traduint a molts idiomes, que aporten els seus exercicis, les seves creacions, i tenim una gran biblioteca de projectes en aquests moments disponibles.
En la llibreria de l'Xtech, no? Em sembla que en tenim uns 1.400. Sabem per què n'hem fet un web scrapping ara i n'hem vist que hi havia 1.400. I en general em sembla que en deuen haver més de 100.000 arreu.
Sí, amb un projecte això de clic hi poden haver des de 15 a 20 activitats fins a 500 activitats. No? L'últim recompte que vam fer ens sortia a la vora 200.000 activitats disponibles a dintre.
200.000 activitats?
Sí, entenem per activitat un exercici, no? Un puzzle, una sopa de lletres, un text que s'ha de completar, un dictat, en fi. I de nivells molt diferents, hi ha coses des de nens d'educació infantil per aprendre les lletres, els números i els colors, fins a coses de programació química i ja de nivells de batxillerat o més amunt, no? I en diferents idiomes també. Tenim coses en català, en castellà, en alemany, en grec...
I llavors tu això ho fas estant en una escola i d'alguna manera t'absorbeixen i et porten cap a...
Sí, això fa bastant temps que em van proposar d'anar a treballar al departament.
Primer el PIE.
El Programa Informàtic Educatiu, el PIE, que el va posar en marxa el doctor Martí Vergés, professor d'aquesta casa i, bueno, impulsor de moltes coses, entre elles el PIE, el Programa Informàtic Educatiu. Després va anar canviant de nom, es va dir la SGTI, la Subdirectora General de Tecnologies de la Informació, i en aquests moments ens diem Àrea TAC, Àrea de Tecnologies per l'Aprenentatge del Coneixement.
Aquí Jordi Vivancos impulsava la seva filosofia.
És el cap de l'àrea, sí.
Llavors, què feu en l'Xtech, llavors?
Què fem? Bé, la Xtech és la xarxa telemàtica educativa de Catalunya i, bàsicament, podríem dir que és un univers, per una banda, de persones, no? De docents, d'educadors, que tenen tots el seu identificador, el seu correu electrònic, tenim un Google Apps connectat en el domini Xtech per tots els professionals de l'educació de Catalunya. Per una banda, diem, oferim els serveis professionals de missatgeria, gestió de documents, grups de treball, etcètera, etcètera. Per una altra banda, la Xtech també és una xarxa de recursos, de servidors, que ofereixen recursos educatius molt variats. Entre ells el JClick, que comentàvem abans, però també tenim serveis, per exemple, de Moodle per a les escoles, serveis d'intranet, tenim tot un gran directori doncs, d'aplicacions educatives online, de recursos de vídeo i d'àudio digital, amb un portal que es diu...
Feu servir Google Apps. Us cobra Google per aquest servei o per ser educació és de franc?
És de franc. És a dir, hi ha un conveni amb Google que Google sabeu que ofereix gratuïtament a tots els centres educatius i també, en aquest cas, a la Generalitat de Catalunya com a departament, la possibilitat de posar en el teu propi domini tots els serveis que tothom coneix de Gmail i de...
I llavors us estalvieu tindre que fer tota aquesta gestió.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capside, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capside.cat.
En companyia d'en Francesc Busquets.
T'hi has fixat, Tomàs, que abans de la cunya Capside hem parlat una mica de cloud?
Sí, l'hem deixat caure. Quin
detall, eh?
Estava esmentant els serveis que la XTEC ofereixen als... Això, has dit Moodle, vol dir que diguéssim que les escoles poden descarregar-se el Moodle per instal·lar-se d'ell o poden accedir a un Moodle compartit?
Mira, inicialment es van posar en marxa uns servidors de hosting, que les escoles s'instal·laven allà el seu Moodle, el seu WordPress, diferents aplicacions online.
I, per als que ens escolten, estic parlant... Moodle, els que no pateixen Moodle, Moodle és un entorn virtual d'aprenentatge on hi ha classes virtuals, es posen fòrums, wikis, es pengen els continguts, es pengen els clics, els quaderns virtuals,
no?
Es posen les notes, una sèrie de coses més. És una eina, és un software, diguéssim, com d'escola virtual. Una classe
un campus virtual,
com...
que es pot aplicar tant a escoles de primària com a secundària, com a universitat. Bé, això inicialment anava així, el que passa que ràpidament es va veure que això creixia molt de pressa i que calien uns coneixements d'administració de sistemes que no sempre es troben a totes les escoles. I el que estem oferint ja des de fa quasi 4 o 5 anys són unes plataformes gestionades professionalment on el centre té a la seva disposició tot un entorn Moodle disponible, o sigui, només ho ha de demanar i se li activa.
Dóna'm un Moodle i jo et dono els passos, els usuaris...
Exacte, et dono un usuari admin amb un password i tu ja a partir d'aquí generes usuaris pels professors, pels alumnes, crees els grups, les activitats i tens llibertat i autonomia.
I només heu de donar suport d'usuari.
Clar, aleshores tenim les empreses que ens donen aquest suport, que en aquest cas hi ha l'empresa Iteria i UPCnet, precisament una empresa vinculada a l'UPC també, sí, que són els que donen el suport. Hi ha els informàtics professionals que s'encarreguen d'actualitzar el Moodle, de procurar que tot funcioni, de fer backups, etcètera, etcètera. El centre no s'ha de preocupar de res d'això. En aquests moments tenim a Agora, que és el servei aquest de Moodle. Tenim uns 1.500 Moodles donats d'alta, es diu Ràpid, és una de les plataformes de Moodle més grans del món. I a la vora d'uns 400.000 usuaris entre professors i alumnes registrats. Sí, no tots actius, per sort.
Mantenir això funcionant és allò...
Sí,
tema.
Sí. Hi ha un equip molt reduït de gent, però molts clients a darrere.
De fet, em sembla que alguns d'aquests servidors estan tres plantes més a sota d'aquí, que és on
podria ser,
servidor. Sí. Està en aquest mateix edifici.
Estan, sí, estan
just on abans en Tomàs tenia... A sota de la taula d'en Tomàs, que tenia abans quan estava a l'UPC, estan aquests servidors. Havíem parlat... Jo recordo una reunió que havíem tingut ara fa uns anys amb aquell personatge, amb en Martin Langhoff, on ens explicàveu que un dels problemes que tenien les escoles era la seva connexió amb internet. Perquè si posaves, diguéssim, el servidor fora de l'escola, doncs clar, doncs tots els alumnes tenen que passar pel mateix canuto. I això doncs podia... Encara és un problema, això?
Bé, diguem, és un problema, però que es va solucionant últimament bastant de pressa. S'ha accelerat molt la solució d'aquest problema. Hi ha hagut una contractació, no sé si heu llegit això del nou model TIC de la Generalitat, que s'ha anat explicant
molt poc
darrerament. Bueno, hi ha hagut uns contractes globals que ha fet la Generalitat transversals per tots els departaments, no només per ensenyament. I hi ha diferents lots. Hi ha un que és el lot de comunicacions. S'ha fet un contracte, en aquest cas l'adjudicatari és Telefònica, a 8 anys vista. Hi ha un compromís del proveïdor de desplegar fibra òptica o comunicacions d'alta capacitat equiparables, bé, no sempre podrà ser fibra òptica, a totes les escoles del país amb un termini màxim, diuen, de 2-3 anys. No? Aleshores, en aquests moments s'estan instal·lant ja moltes línies.
Francesc, això de una de les coses que feu molt a l'XTEC és fomentar l'utilització de programari lliure en l'educació. I darrerament ha sortit el Linkat 2.0. Ens expliques què és això de la Linkat?
Bé, més que el 2.0, de fet, vindria a ser ja el Linkat 5, em sembla,
5?
Si els comptéssim així.
2.0.
Però la denominació que li posem és a 12.04, perquè ens basem aquesta vegada en la distribució Ubuntu. I l'última versió estable, que és la que va sortir a l'abril de fa un any. I bé, bàsicament, t'explico, el projecte Linkat, més que intentar fer una distribució, perquè distribucions n'hi ha moltes, i hi ha molta gent que s'hi dedica i molt bé, el que intentem fer és bastir una capa de serveis sobre un producte GNU Linux, sobre una distribució completa. No? Aleshores, què fem? Documentació, programari educatiu, fem selecció de programari, fem perfils de prensats per infantil, primària, secundària, i afegim configuracions pels servidors dels centres educatius, per les unitats de xarxa, servidor de comunicacions, un proxy caché, servidor de centre, en fi. Aleshores, tot això, més el suport tècnic que oferim, doncs és el projecte Linkat. No? Fins ara estava basat en la distribució OpenSUSE, I ara, des de fa pocs dies, hem tret ja la primera versió basada en Ubuntu, que és una distribució que també compta amb
moltíssims... I que coneix molts mestres, la fan servir.
Amb Unity?
No, l'escriptori per defecte és el Genome Classic.
Molt bé, molt bé. Perquè... Un aplaudiment.
Bueno, després cadascú s'ho pot acabar de configurar com vulgui, perquè també té el Unity, no? Però per defecte, bueno, una mica per continuïtat amb el que ja coneixen els mestres i amb el que hem anat treballant.
Perquè és millor.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
A taula, amb en Francesc Busquets.
Ara fa uns anys es parlava molt d'això de l'1x1 i amb la crisi i les retallades i tal, on ha quedat l'1x1 i feia...
L'1x1 no està al Mundo Deportivo i al Marca.
Sí, és una altra cosa, no? Que es parlava de donar un ordinador
Mundo
a cada...
Deportivo. Hem de saludar a l'Oriol Farr.
Per què?
Perquè és el community manager de Mundo Deportivo.
Ah, carai.
Porta tota l'estratègia SEO, sí.
Això explica uns quants articles que va enviar a Twitter últimament.
Sí.
Doncs, a veure, tornant a això de l'1x1, això de donar un ordinador a cada nen, fer totes les classes amb el nen disposar, o la nena disposant d'un ordinador, resulta ser una bona idea... Com ho veus, això?
Bé, això és un projecte que sabeu que va començar doncs, ja farà 4 anys aviat, dins d'un marc estatal, que era Escola 2.0, un projecte que es va impulsar en el seu moment des del Ministeri. Va haver-hi un finançament molt important que va permetre equipar moltes aules, en el cas de Catalunya, sobretot de secundària, tot i que hi ha algun centre de primària, amb pissarres digitals, comunicació, xarxes wifi d'alta capacitat, que permeten connectar 30-35 ordinadors simultàniament al wifi dins d'una aula, més serveis de plataforma educativa, etc, etc. La idea era utilitzar els ordinadors i el que en diem els dispositius digitals d'aprenentatge, perquè amb la reformulació que hem anat fent aquí entrarien ja tauletes i qualsevol tipus de dispositiu digital, doncs fer-los entrar amb normalitat dins de la vida del treball del que fem normalment a les aules. És bàsicament buscar informació, comunicar-nos, crear, expressar-nos... jugar amb les imatges, amb els sons, amb els textos, en fi, viure en el món digital també dins de l'escola. No? Doncs aquí s'obren un ventall molt ampli de possibilitats. Evidentment, com totes les coses, l'instrument en si, per si mateix, tampoc provoca transformacions. El que és important és canviar també la metodologia de treball a l'aula. No? I si tenim uns instruments diferents que ens permeten fer coses noves, no té massa sentit continuar amb la mateixa mecànica exacta de les classes que fèiem 20 anys enrere.
No fa uns anys que els professors s'han posat les piles i sí. realment hi ha hagut un canvi, sobretot per part del professor. No? Jo ho he vist, almenys a Twitter, a les xarxes socials te n'adones que hi ha cada cop més usuaris que són mestres, que estan més implicats, més vinculats, més...
Sí, sí, aquí està clar que l'entrada de la tecnologia a les escoles només té sentit si hi ha un canvi metodològic i una innovació metodològica. No? I en aquest sentit els professors estan fent un gran esforç per adaptar-se al món aquest que ens ha entrat per la finestra amb una gran potència i per buscar el sentit didàctic i pedagògic de les noves tecnologies en cada moment, en cada aplicació, en cada situació. No? I, sí, sí, s'està fent un gran esforç. Encara ens queda molt camí per fer, encara hi ha sectors reacis, de vegades els canvis, com passa tot arreu, però jo diria que globalment estem avançant bé.
Ahir parlàvem amb en Jordi Dell en una entrevista que s'ha perdut, perquè els Google Hangouts no han funcionat, els Gremlins aquests no han funcionat. Una de les coses que comentaves, que a veure, un dels problemes que pot haver-hi a l'hora d'introduir tecnologia és, diguéssim, com intentar industrialitzar l'educació, és a dir, aquí hi ha els continguts, aquí hi ha el que s'ha d'aprendre i simplement com donar la informació a cullerades. Mentre que entenc que el plantejament que hi ha des de l'Xtec i aquest és de tecnologies d'aprenentatge i coneixement, no? El TAC.
Home, jo diria, a veure, a Catalunya hi ha una tradició pedagògica de molts anys d'història, no? Que té més de 100 anys d'història. Els moviments més recents, doncs, com Rosa Sensat i altres moviments que hi ha hagut, no? Que han estat sempre propugnant un model d'educació, d'ensenyament, basat en l'alumne, en el seu creixement personal, en el seu aprenentatge,
escola
en el seu
activa.
Progrés. Exacte. Aleshores, quan arriben els ordinadors, jo diria que hi ha un col·lectiu molt ampli de mestres que el que fem és intentar donar-li la volta a això i intentar veure com podem utilitzar aquests recursos per treballar en aquest sentit, no? En el sentit de l'alumne que descobreix, que aprèn, que és el protagonista de l'aprenentatge. Hi ha altres models d'ensenyament més dirigits, més, diguem-ne, d'un que emet, un altre que rep el que... O sigui, en un canal unidireccional, amb una avaluació basada només en exàmens, tal, tal, un sistema molt tancat.
I això acostuma a estar suportat per, fins i tot per grans empreses. Se m'acut sí. algun publisher que no mencionarem, per no dir Pearson i tal, per, que tenen un model molt, diguéssim, de continguts, de aquests són els continguts i pràcticament el professor només s'ha de tirar endarrere i deixar que els nens estiguin tot el dia agafant, doncs, amb la cullereta, rebent la informació, no?
Sí, sí, és el que dèiem abans, és a dir, la tecnologia no predefineix una determinada metodologia de treball. Amb ordinadors pots fer coses molt creatives, molt innovadores, és una finestra oberta al món, és un instrument per fer música, per jugar, per pintar, per jugar amb imatges, per escriure, per comunicar-te, per fer mil coses en aquest sentit, o també pot ser una caixa tancada per on s'emet una informació que has de consumir sense interactuar-hi. No?
De totes formes, suposo que això implica un canvi a l'aula, perquè fins ara, sense ordinadors, els alumnes, en el fons, no tenien... O sigui, qui anava deixant i filtrant la informació era el mestre. El mestre sabia de què es parlaria durant el curs i anava donant cada dia o cada classe o cada setmana, anava donant només la informació que volia. En el moment que estan els ordinadors i que els nens o els nois ja saben com funcionen, potser fins i tot més que el mestre, des del dia 1 tenen accés a tota la informació del curs o de l'assignatura o del que sigui. Suposo que això pel mestre també acostumat a aquesta posició de força en què jo tinc tot i sóc jo qui et vaig filtrant la part que vull, deu ser un xoc, no? Deu ser traumàtic, sobretot al començament.
No, és clar, si el rol del mestre és transmetre coneixement i explicar coses, és evident que això ho posa tot en crisi, no? En aquests moments, últimament s'està parlant molt d'un model de pedagògic que es diu Flipped Classroom, no sé si heu sentit parlar, que bàsicament ve a dir, en comptes de perdre molt de temps a dins de les aules explicant coses, el mestre fa una proposta i els diu als alumnes, escolta, a casa, de deures, entre cometes, us poso a mirar-vos aquest vídeo, fer aquesta lectura, etc etc. És a dir, tota aquesta transmissió de coneixement pur, espavileu-vos a vosaltres mirant vídeos al YouTube o un vídeo que us ha preparat el propi mestre explicant la lliçó. I les estones de classe les dediquem a treballar amb casos durs, amb models pràctics, a fer exercicis, a resoldre dubtes, a treballar en grup, a compartir el que hem après.
El que passa és que suposo que perquè aquest model funcioni les hores de classe han de ser menors que les actuals, no? Perquè, clar, si estàs la major part del dia a classe i, en canvi, el contingut porta, l'has de fer tu fora, entenc que llavors hauries d'estar o dedicar hora.
Arriba a casa a les 6 de la tarda, que s'ha de posar a mirar vídeos i de totes les assignatures i a fer exercicis, tant el model dels deures també.
El temps s'ha de reorientar. Jo he dit com a deures, però hi ha alguna cosa, però podríem
dedicar... Hi ha classes, diguéssim, de mirar continguts i ratos que el professor es posa.
Era simplificant-ho molt, Però és evident que l'estona de transmetre coneixement no té per què ocupar el 90% del temps que estem a l'escola. Més aviat, aprofitem que estem tots junts, que podem preguntar, que podem interactuar per fer els exercicis, per...
I a més, com més entretingut, no? Jo m'imagino tornar enrere i crec que estaria més a gust a una classe d'aquest tipus que no les que vaig tenir.
Sí, segurament, sí.
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes Queixalada, el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma.
Seguim amb en Francesc i ara una última pregunta per acabar l'entrevista.
Una de les coses que em quedaven ja en la llista era parlar de les pissarres digitals, perquè, per exemple, aquí a la Politècnica una de les coses que s'han fet és posar a totes les aules, tenim un projector, està en cadena perquè no el manguin i tal, però bàsicament en molts casos el que s'ha fet és substituir el projector de transparències d'aquells acetats.
Les pissarres digitals són horribles.
S'ha substituït el projector de transparències pel PowerPoint i bueno, potser alguns podem penjar vídeos, però no se'n fa gaire més ús. Les pissarres digitals, què en penses? Quina és l'experiència? Simplement hi ha algú que ha guanyat molts diners venent pissarres digitals o realment són útils?
Mira, aquí estem com està el que parlàvem abans. Si la pissarra digital només ha de servir per passar PowerPoints, jo penso que no val massa la pena, no? Tot l'esforç. Però sí que amb pissarres digitals es poden fer coses molt interessants. Per exemple, pots treballar en grup amb els alumnes i demanar que expliqui cada grup als seus companys un projecte determinat, una recerca que han fet. Podem utilitzar programari especialment pensat per interactuar, ja sigui individualment o en petits grups, amb la pissarra digital, en el qual pots posar exercicis, pots posar simulacions, pots crear uns entorns bastant immersius. Tot això són materials que els mestres s'han de preparar abans, ho han de tenir a punt. Necessitem un programari especial per fer-ho anar. I bueno, aquí hi ha diferents opcions. Entre elles una que comentàvem, que es diu Open Sancore, que és un programari lliure per pissarres digitals amb coses molt interessants. Us recomano buscar-ho. Busqueu Sancore.
Amb K, eh? Amb K,
sí.
Posarem l'enllaç.
I ho trobareu. I, en fi, pot donar lloc a activitats molt interessants, molt interactives, molt de participació dels alumnes. Si simplement la pissarra ha de ser per el professor puja a la tarima, comença a explicar i va passant un PowerPoint, doncs, evidentment, només per això penso que no val la pena.
Ara que, diguéssim, es va fer el pla 1x1 perquè hi havia, diguéssim, l'oportunitat aquesta dels netbooks, que hi havia uns ordinadors de baix cost. Ara el que tenim són tablets de molt baix cost, doncs que per menys de 100 euros pots posar una tablet a la mà de cada nen. Com les veus, les tablets a l'aula? És positiu perquè no és més difícil trencar-les? Com ho veus?
Sí, a poc a poc es van... Jo diria que el futur serà més aviat basat en tauletes que en ordinadors, però a hores d'ara encara els mestres confien més en els netbooks i en els sistemes tant Linux com Windows que coneixem.
Més tradicional.
Sí, més que ara per un tema de confiança i de saber que tens les aplicacions que vols fer servir sempre a punt, allà disponibles i tal. La tauleta és un entorn nou que s'ha d'anar descobrint. Hi ha el problema de la governança de grans parts de tauletes. És a dir, amb aquests sistemes que fem servir en els netbooks, fem una maqueta, l'apliquem a tots els ordinadors i saps que quan t'arriben 30 nanos de primer d'ESO amb 12 anys a l'aula, doncs en 5 minuts estan tots engegats i funcionant i no et vindrà cadascú...
I els hi prohibeixen instal·lar res. Està prohibidíssim instal·lar res, però ni un plugin pel navegador.
No, és el seu ordinador, i ells poden instal·lar coses i poden modificar. Però si hi ha algun problema, els hi resseteges la maqueta, hi ha una tecla d'arrencada i els hi deixes com està. Bueno, algunes escoles no els hi deixen, tens raó. Això depèn de cada escola com s'ho vulgui organitzar.
És la política de l'escola i de la cultura que hi hagi informàtica.
El que passa que amb les tauletes encara ens falta una mica posar a punt aquestes eines de gestió de parcs importants de màquines. No? Però vaja, és una cosa que està creixent, cada dia hi ha més centres que ens diuen que volen començar a provar les tauletes a l'aula. Ja hi ha algun centre que aquest any estan treballant amb tauletes, tant iPads com Androids, i és una cosa que anirà creixent. No?
És que hi ha com una barrera física, si fa servir un portàtil hi ha com una pantalla que s'interposa entre el nen i la resta de la classe. Que la tauleta està plana a la taula i és com una cosa que està a sobre i no està com interposant-se.
Sí, sí, clar. La posició física també és important.
Però en Tomàs la té vertical,
Sí, perquè tinc un suport, Hi ha un suport aquí en forma de...
Del qual està molt orgullós. Bé, doncs acabem aquí la tertúlia amb en Francesc. Moltes gràcies per haver vingut i esperem que hagis estat a gust.
Convidem a seguir.
Com que tens confiança amb el Marc, si no ho has estat, li pots dir després.
No, he estat molt a gust, moltes gràcies.
Et convidem a quedar-te en el programa i seguir amb la tertúlia tecnològica i després la sessió.
Avui anem a criticar Facebook.
Que dic, fem una pausa musical amb el grup Grace Kelly, la cançó Ready, Set, Stay, i ara tornem a la tertúlia.
Hit snooze, just 5 more minutes, please. You're such a sleepy head, and that works for me, that works for me. Maybe we shouldn't sleep till noon, and we have things to do, but they can wait, let's let them wait. Under the covers, wait for me.
Wait for me.
Ready, set, stay. Ready, set, don't go away.
Ready, set,
stay forever. Stay, stay, stay. Ready, set, stay.
Ready, set,
love me all day. Stay forever. Stay, stay, stay.
Perdona, tu, mare, aquesta és la millor cançó de totes les que tenim de llarg,
És allò retro 80,
la sintonia de 8 bits. La sintonia de jocs, no? Molt bé, doncs ens complau, ja que l'esteu escoltant, ens complau anunciar-vos un nou sorteig Mossegui, gràcies als amics de Juno Creations, que de tant en tant ens van cedint aplicacions. Recordeu que és aplicacions pels més menuts de la casa, Són contes o contes associats a activitats interactives. El nou sorteig, per tant, consisteix en una llicència de l'aplicació Farellàs, el gegant del Pi, i de l'app La llegenda de Sant Jordi i el Drac, als dos contes il·lustrats i interactius pels més menuts de la casa i donarem dos guanyadors, és a dir, dos llicències de cadascun. Com sempre, per participar heu de seguir Mossega la Poma al Twitter i fer una piulada amb el coixinet sorteig Mossegui.
Coixinet, no, sisplau.
Coixinet.
Escolta'm, això és de Catalunya Ràdio i jo...
Hashtag.
O hashtag és el símbol del sostingut.
Teniu
el
temps.
Símbol, en música és el símbol, és un sostingut.
No feu floquets. Feu floquets.
Què són floquets?
Ah, floquets sí, però hashtag no.
Què és un floquet?
Teniu temps fins dimarts 14 de maig a les 12. Al proper programa donarem els dos guanyadors. Sort a tothom.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Aquesta setmana passada...
Això del floquet és un goril·la blanc o...?
Floquet de neu.
Floquet de neu.
Va, home, va!
Vinga, va, que sembla que estic venint castelleres. Aquesta setmana passada, el USA Today... compte, eh? USA Today, no qualsevol diari cutre, eh? Va publicar un article que es titulava How Facebook Exploits Your Private Information. Com Facebook explota o manipula la teva informació privada. I... bàsicament el que fa és insertar un tracking cookie, una galeta d'aquestes que fa seguiment, en el teu navegador i encara que tu no estiguis davant de la finestra del Facebook, quan fas altres coses et fa tracking de les altres coses que fas i informa a Facebook.
Jo sé que això venint de Facebook es veu com més lleig, eh? Però,
això si estàs, si estàs logat fora...
Això Google t'ho fa des de temps immemorials, eh? Perquè tu estàs amb la finestra del Gmail obert per exemple, i fas qualsevol altra cosa i, hòstia, la publicitat et canvia, eh? Tornes al Gmail i la publicitat que tens al costat...
Sempre, però depèn, si estàs amb altres finestres, en teoria, no.
No ho sé.
Això és evitable però, amb navegació privada.
Amb però... navegació privada, però o fas logout de Facebook,
exacte.
Surt de Facebook.
Sí, però a veure, Marc, la majoria dels mortals, igual que quan estàs a Twitter o estàs a Google+, Plus, no surts. Estàs tens la finestra, no la tens en primer pla, tens altres finestres...
La majoria dels mortals el que haurien d'aprendre és a no entrar a Facebook o tractar Facebook com una web porno, o quan vas a buscar pirateria, vas a buscar pirateria a torrents, entres en una finestra en modo incògnit perquè saps que allò no vols... Allò.
Està traçat.
Sí, llavors, Facebook és pitjor encara.
Facebook és molt dolent. Ja, aquí hem denunciat Facebook moltíssimes vegades.
És el mal. És...
Però que Facebook, per lo que... O sigui, pel que està pensat, que es fa servir, que no passa res, que és que també tenia una mena de fixació. Què us pega el Max Zuckerberg o algú els diumenges?
No, però a mi m'agrada quan la creu de Ràdio Andorra em renya perquè em fico un Facebook i ens...
No, vull dir, és que no, és clar, si fa servir pel que no és pel Facebook, doncs és pel que... És com l'altre dia quan rajau de Twitter, perquè oh,
per
Twitter
el voyeur,
ja no trobo valor.
El Facebook és per fer el voyeur, punt.
Clar, per mantenir el contacte i perquè no vols enviar un mail als teus no sé quants amics de debò. Ara, clar, que tingui 3.000 amics, no, però si tu fas servir pel teu cercle d'amics i d'amistat, doncs publiques alguna cosa perquè ho vegin i punt, ja està.
Raül, tu volies introduir també un altre tema a la tertúlia que m'ha semblat interessant sobre una
interessant de 3D. Ah, sí, qui diu interessant, diu acollonant.
Sí,
a veure. En el sentit de la por. Sí. No sé si heu vist que amb una impressora 3D hi ha hagut un nord-americà que s'ha fabricat una pistola. Ja. De debò, que dispara
però
bales
si és
de
plàstic,
debò.
El 3D és plàstic.
Sí, sí, és una impressora 3D i el tio ha publicat a internet els plànols.
Però, o sigui, ara, no sé si és la Glock, que és una, hi ha un model de Glock que és bàsicament
sí, però
resina,
però no te la fabriques
tu a casa,
campió.
Però llavors hi ha vale, però llavors hi ha els percutors i la història per disparar.
Clar, però als Estats Units, que és legal fabricar-te armes, aquest tio ja ha publicat els plànols, és veritat que la impressora que et cal, una impressora 3D, costa al voltant de 7-8.000 dòlars, però això baixarà de preu en 6 mesos. Pues venga, a fabricar.
Però, escolta, però llavors això és com quan van començar lo dels CDs, la gent que tenia gravador de CDs que feien aquells CDs pirates i els venien
sí,
per 30 euros.
Però el meu veí no em podia disparar amb un CD pirata.
Bueno, però ara, doncs ara és el que hem de fer, comprar una de llonces i començar
i encara que
armes de destrucció massiva.
I encara
però,
que
era... però recordeu que no podreu fer servir un Mac, perquè els termes de servei del Mac no pots fer servir el Mac per fer
no, al
armes
revés,
de...
perquè era destrucció massiva. I jo vaig preguntar, i si no és massiva? I em vas dir, no posa res.
Va, però... Exacte.
Disparar no és massiva.
Amb pistoletes. No?
Si és a petita escala, pots fer destrucció.
Això és una pistola, no és una bomba termonuclear.
Carregues un trosset de connellà, com dèiem abans. I...
Clar, ja està.
Escolta,
un moment, ara que tinc en francès, aquí sí. Hem parlat de Facebook. A les escoles es continua fent això dels professors que fan grups de Facebook amb els seus alumnes i la liam parda?
A veure, en general les recomanacions que fem és intentar separar els àmbits de relació, diguem-ne, més social, més lúdica, de l'àmbit de treball de l'escola. Aleshores, sí que en alguns casos s'utilitzen Facebook o les xarxes socials per fer activitats educatives, però normalment el que proposem és crear uns espais específics per això, més que res per no dur-nos equívocs o situacions...
I perquè seria una mica invasiu, no? També per la vida tant del professor com dels alumnes.
És evident, sí. Pues, els professors, per exemple, tenen el seu correu personal i el seu correu professional i recomanem que sempre el que és la relació
amb
el centre doncs estigui separat.
Sí, és...
Jo només per aprendre, Trobo que us he pres molt, amb molta tranquil·litat i normalitat que qualsevol pugui fabricar una pistola.
No, a veure...
No, el problema és que no hi ha... Encara que tu puguis vendre armes i als Estats Units sigui legal vendre-les, quan les vens queda un registre. El problema és que això...
Ni registre,
ni número de sèrie, ni res.
Ni lleis, perquè si als Estats Units és legal fabricar-te una arma, aquí no. Però que és que la impressora serà la mateixa i el software serà el mateix.
Bueno, però també és un tema de legislació. Aquí tu no pots portar una pistola pel carrer. No pots portar una pistola pel carrer.
Sí, però aquí, a més, és difícil que tu et facis amb una. Amb això deixa de ser difícil.
Perdona, i no només això, sinó que a més està molt mal vist. I nosaltres, tothom, la gent, reaccionaria molt malament si tu tinguessis amb una pistola penjant.
Acostuma a haver-hi unes persones que van per la muntanya amb una escopeta, però acostumen a ser caçadors i es disparen entre ells. Es disparen entre ells.
Molt bé. A YouTube.
Sí, diuen el rumor.
Jo estic enfadat amb YouTube perquè m'ha perdut una entrevista amb en Jordi Adell. Molt enfadat.
No és culpa de Hangout, bueno, tot és Google. No?
Google és culpa de Google, els gremlins de Google, molt malament.
Hi ha el rumor bastant confirmat, aquests rumors que semblen més filtres que una altra cosa, que començarà a emetre canals de pagament en breu. Que volien sortir amb 50 canals de pagament per fer competència.
I de fet, Google fa molt de temps que està explorant la possibilitat de... De fet, ja ha fet retransmissions esportives...
Sí, però coses
ha fet
puntuals.
Sí, però jo crec que tenen Google en aquest moment té un problema. Perquè jo he parlat amb diverses persones que els hi passa el mateix que em passen a mi, i és que Google, jo crec que els operadors d'ADSL, de tant en tant, tallen els vídeos, tallen els streams
no
de YouTube.
Els streaming.
Un segon,
Els tallen.
Si creus que quan Google o YouTube pensen fer alguna cosa, pensen les nostres connexions, estan molt equivocats. Ells viuen a un altre món.
Estic convençut que es dediquen a tallar-lo.
Però que en el seu món, tecnològicament, això és possible.
I jo estic convençut que... Els plegant fibra, també.
Exacte. Sí, és que als Estats Units això és possible. I la majoria, moltes llars, paguen un servei de televisió per cable, o el que sigui. Jo crec que aquest servei de YouTube va fer la competència amb aquest.
Jo estic convençut que els operadors estan tallant-lo perquè em passa que em connecto a serveis de streaming tipus Vimeo amb més qualitat que YouTube i el streaming va perfecte, i en canvi quan vas a YouTube et tallen. Es talla. YouTube... I en canvi que aquí a l'UPC el YouTube vola. Però aquí estem a l'enllaç científica i no ens estan tallant.
YouTube ha matat l'estrella de la televisió. Cada cop més, sobretot gent a partir
YouTube de... YouTube kill the video star.
The TV star. Perquè hi ha molta gent jove que viu a YouTube.
Sí.
Viu a dins de YouTube. O sigui, no YouTube és una pantalla on veuen les sèries.
Crec que això vagi a aquesta gent, que potser també, sinó que va la gent que està pagant un canal...
Veuen? Mossega la poma.
Sí, no, qualsevol cosa. No, em refereixo... Fins i tot mossega la poma.
Imagina't.
No, em refereixo que jo em sorprenc. O sigui, per mi YouTube és una cosa que entro per fer un vídeo o un embedding i surto i faig altres coses. Però hi ha gent que la pantalla principal del seu ordinador...
És YouTube.
És YouTube. Tota l'estona aquí està
connectada. Clar, que pareix que d'això, penseu, totes aquestes llars que estan pagant un subministrament de televisió per cable o el que sigui, si de cop i volta YouTube, amb una infraestructura que ja tens, que és internet, et dona canals per 2 euros al mes, tota aquesta gent que potser està pagant subscripcions de cable o fins i tot de satèl·lit, si algun dels canals que ofereix YouTube o una plataforma similar és del mateix tipus del que ell vol, sigui de sèries, de documentals...
El problema és que Google tanqui i negociï amb les majors i que arribi, com fa Netflix o fa altres, acords, i això és molt complex.
I que les operadores d'ADSL no els bloquegin, perquè totes les operadores d'ADSL també tenen el seu que et volen vendre els canals de televisió amb el pack i et dediquen a cascar. I quan veuen un stream, sobretot quan veuen streams cap a iPads... Strips de YouTube cap a iPad,
o cap a iPhone, sí.
Els tallen a pinyó.
Sí,
perquè, però que això és la nostra... ràpid des del mòbil.
Però que això és la nostra petita illa, que això en aquest món en què estem parlant no existim.
Però, jo agafo amb l'iPhone, fent tethering cap a l'iPad, i veig els vídeos
Marc,
de conya,
ja
els i per
l'altre
ja me'ls talla, i dius, llavors, me cago un cony!
Anem a la...
Haurem de fer una manifestació, ens haurem d'indignar,
no
haurem de fer una acampada de banda telefònica.
No ets paranoic, és que et persegueixen.
Exacte.
Li tocava dir anar al Raül. Sí, però ja ho diré jo. Dic, no marxeu, que tot seguit anem cap a la secció, si
encara
pot ser,
més
encara
friki.
Més friki del doctor Ludo.
La potència sense control no serveix per res. Però mola! De les fonts de la cultura dispersa, Marc Alier ens porta allò que ens cal conèixer i no sabíem. Amb tots vosaltres, el professor Ludo! Don't believe me if I tell you, not a word of this is true. Don't believe me if I tell you, especially if I tell you that I'm in love with you. Don't believe me if I tell you.
Bueno, doncs, a veure, això de culturalment no és snob, no és snob. És que l'Albert diu que el terme culturalment... És que saps què passa? És que els friquis ara, jo seria, jo què sé, la Carmen de Mairena i aquesta gent, i llavors, clar, nosaltres som friquis d'una altra manera.
Un estil de friqui diferent.
És una cosa diferent. Llavors ens interessa cultura, però dispersa en aquest estil, que també se'ns pot dir friquis, eh? També se'ns pot dir friquis, i he trobat una cosa realment friqui, i aquests són friquis de veritat. Perquè, a veure, qui de vosaltres no va voler de petit ser un superheroi?
Spider-Man.
I tu, Francesc?
M'enganxes ara... No recordo especialment cap superheroi.
Cap superheroi i tal.
De fet, jo col·leccionava teranyines, a veure si entre moltes teranyines podies fer així.
Havies d'anar vendellós a veure si et picava una aranya.
Sí. Però llavors era més per X-Men que per...
Sí, bueno, però l'Spider-Man el va picar una aranya... I tu, algun superheroi?
A mogollon, depèn l'època anava canviant.
Depèn
no
era
per per Spider-Man, per molt dels X-Men, per molt.
Jo sempre havia tingut...
Menys Batman, que sempre el pobre dius, no té poders, perquè vull ser ell.
Però té tota la pasta del món,
eh? Quin mal ha fet Marvel, vinga.
Jo era bastant de Superman, no? Però llavors hi ha gent...
Des de la modèstia, no?
Què?
Jo vull ser Superman.
Superman, al final dius, escolta, és que... A veure, qualsevol altre...
Perquè moli ni res, perquè ho té tot.
És la solució més intel·ligent, tu, que ho té. Té problemes amb els pares i tot és complicat, però... Tots els superherois també són una mica desgraciadets, pobrets.
Però sí, Superman, bueno, sí, per el fet d'origen, però després és l'home assenyat, seriós, noble... És el prototip d'americà...
Que ells es creuen, els que, o sigui, és el...
Tot llum i tot és bon rotllo i és...
És fantàstic, és...
Inquebrantable.
Com el protagonista Batman,
bé,
no?
A on volies anar a parar, Marc?
Bueno, doncs, es veu que ara, com ara, ja fa uns quants anys, que hi ha un fenomen un fenomen que passa en tot el planeta, i que, evidentment, tot el que passa pel planeta, internet ho amplifica, que són els Real Life Superheroes.
Això és molt fort.
Són persones...
Que
s'ho creuen. O sigui, que estan realment motivades, que es fan els seus vestits de superherois així llampants,
I surten a...
O sigui, penseu les pel·lícules de l'Spider-Man quan es fa els primers uniformes així xungos, doncs la gent s'agafen i es vesteixen amb aquests d'allò i es dediquen a fer de superherois. Llavors hi ha normalment dos tipus d'activitats. Un és que fan accions d'allò que en diuen de vigilante, que en anglès es diu així, vigilante, és la persona que s'agafa la justícia pel seu compte.
I rescata un gatet d'un arbre, no?
Un car d'aquests, és que ara m'ha vingut al cap, aquell paio que va aparèixer a una comissaria a Londres o a Anglaterra disfressat de Batman, que portava un lladre?
És un dels que tinc apuntats.
És que ara m'ha vingut al cap.
Sí. United Kingdom, sí.
És que ho té per països, és que al·lucinaria.
Exacte, o sigui, en l'entrada... Llavors jo un dia vaig entrar, llavors hi ha algunes pel·lícules que exploten aquest fenomen. S'ha fet alguna sèrie com Jackass o...
El Punisher,
doncs, que fan aquest tipus de coses, però és que està passant de veritat. O sigui, hi ha gent que...
Per un moment, el Punisher, more hero, podríem discutir,
Llavors van pel carrer, es disfressen i surten pel carrer, o... a vigilar i llavors avisen a la policia, aquests no, els que a la policia els hi agrada, és a dir, van, i a la policia els hi dona una ràdio, escolta, que hi ha un pau fent alguna cosa aquí, i a nosaltres que si directament es fiquen en problemes, llavors els quillos els hòstien directament, i llavors hi ha vídeos a YouTube de com aquests Real Life Superheroes són hostiats vilment per als...
De fet, tenen més èxit aquests que els...
Exacte.
Hi ha vídeos d'això.
Sí, hi ha vídeos, ja paren la càmera.
Però què grava?
Ells mateixos van amb una GoPro i van pel carrer amb la GoPro en el casco.
Però per què no tenen un sidekick com tot superheroi que es pressi un Robin per un Batman que els gravi?
Doncs no, són, aquests van amb una GoPro o amb una càmera a la mà o amb l'iPhone.
Són cascats vilment.
I al final surten a l'APM.
No, i n'hi ha algun, i n'hi deu haver algun que, bueno, doncs que algun d'aquests deu repartir.
Alguna mica de... A veure, una cosa és que això t'ho creguis quan ets petit, però ja arriba un moment, quan passes l'adolescència, aquestes coses ja les comences a corregir.
Ja,
perquè
bueno,
t'has de guanyar la vida i has de pagar la hipoteca.
La no hi havia un personatge de l'Harare que era el que defensava la justícia, el Superpruna?
Superprunamant, no?
El Superprunamant. Doncs el món està ple de superprunes. De Superprunamant i que van pel món fent això. Llavors, aquí hi ha alguns exemples.
Aquí jo penso senzillament que això no té sortida. Primer, perquè tenim Telecinco i els frics ja van allà. I segona, perquè no n'hi
havia... No, a Espanya n'hi ha algun, eh? En tenim algun a Espanya. No sé on està, però algun n'hi havia a Espanya.
I aquestes coses no pots escopir mai cap a dalt, que sempre t'acabes
ficant. Mira, d'entrada, Austràlia, el capità Austràlia, que a més ha sortit en el diari, ha sortit a televisions, i llavors és un senyor que porta un vestit verd amb una màscara semblant al Capità Amèrica, amb una roba en el pit.
I fa olor eucaliptus, no?
I llavors la policia ha demanat que no es fiqui en més merders, aquest senyor. Alguns d'aquests el que fan simplement són bones accions socials. Es dediquen a netejar pintades dels ràpers, donen menjar als indigents.
Ajuden a creuar les iaies.
Els gatets i tot això.
Perdona, jo veig qualsevol de les meves iaies que se li apropa un paio vestit del superheroi que us doni la gana per ajudar-la a creuar i l'hòstio jo, eh?
Jo quan esquiava, fa uns anys, tenia una cresta de pollastre i quan anava a esquiar deia que era el capità pollastre, però jo simplement el que feia era baixar per pistes.
Simplement normal això, que podria pensar que era el cavall del carnaval.
Abans de fer una baixada deia, soc el capità pollastre, i jo baixava, sent el capità pollastre, però no tan bèstia. Uns altres xulos són activistes, del medi ambient i de la preservació de la fauna, que són The Fauna Fighters. I van vestits, doncs, i es dediquen, en aquest cas, aquests simplement per fer publicitat i per aixecar consciència.
Una pregunta, algun d'ells es creu que té superpoders?
Aquests ho tenen clar que no. Que
a veure,
són uns...
però si ja ho defenses com un mètode d'activisme, ja m'agrada. Ja té un sentit ètic.
Clar, però aquest no s'ho
creu. Encara que no el tinguin estètic.
No,
però
aquest
ètic,
fa servir, diu l'Albert, el capità Enciam.
El capità Enciam, doncs, a França...
Tu pots fer servir la imatge per atreure atenció, però no perquè t'ho creguis.
A França hi ha el capità Ozó, que és un senyor que va fent aquest tipus de coses i que hi ha alguna revista que ja va explicant la vida d'aquest senyor. A la República Txeca hi ha una web que patrocina amb un tal Superbaclav. A Txeca ja tenen sponsors i tenen més sponsors que mossega la poma. Estem sense sponsor, bueno, tenim a Càpsida, però necessitem algú més. Potser hauríem de fer de supermossegui o alguna cosa, no? A Itàlia hi ha el Entorno de Insect Man,
aquest ha començat a tenir més nom de superheroi.
De Insect Man, que també d'això i li ha sortit a programes de televisió, suposo Itàlia, sabem, Telecinco i tot això, i li han fotut bueno, sí, són com Watchmen és de fet la idea aquesta, la història de Watchmen, ningú excepte el capità Positró aquell, no,
el
doctor Manhattan no té això.
T'has superat, vull dir, feia temps que no tenies sensació friki, tan friki.
És que avui ja... un dia vaig veure per YouTube i vaig veure algun vídeo i tot, si busqueu RLSH, Real Life Superheroes a YouTube, us podeu... Hi ha algun
documental... Us podeu despedir del dia, no?
Hi ha algun documental ben fet de la cadena Journeyman, que hi ha algun documental doncs, que on ja segueixen aquests paios i bueno, ja és per pixar-se.
You want to go far.
entrem en temps de propostes Mosseguis, que és, com sempre, la recta final.
Cada dia m'agrada més la sintonia de les propostes, eh?
Sí.
Provo que anem agafant el...
Sí, sempre l'entrada, perquè és clara...
Sí, no m'agrada.
Ben locutada.
El dia que li portem una sintonia de veritat, aquest home li agafa alguna cosa. Vinga.
Bé, jo volia fer la primera proposta. És una app en la que professionalment sóc en part responsable, o sigui que és una mica he venit a hablar de mi libro, però com que és gratuïta no em sap greu recomanar-vos-la. Si us la descarregueu...
No, no només és gratuïta, sinó que té avantatges per qui
us... Sí, a més té avantatges, eh? Però si us la baixeu i la feu servir i em doneu la vostra opinió sincera, si no sincera no la vull, jo us ho agrairé.
Perdona, però els Mosseguis són tots sincers. Com un dia no surti bé l'àudio, et matxaquen i et quedes...
És una app de Caprabo, dels supermercats, que hem publicat per iPhone i per Android. Ja té descomptes, informació vària... Bé, està bastant bé, està bastant completa, eh?
Sí, sí, compreu a través de l'app, llavors hi ha
descomptes. No, no és per comprar. Són descomptes que tu pots activar i després quan vas a la botiga t'es fan automàtic.
M'acceptes un suggeriment?
Sí.
Facilita el servei de Carrito. Després t'ensenyo una cosa i a veure si ho pots imitar i copiar i portar-la a l'aplicació. Perquè jo quan vaig a comprar, no vaig al teu... No vaig aquí.
Pues no vull saber res més.
Vale. Però us accepto el meu suggeriment, perquè l'altre dia ho ensenyava i flipaven. A més, si ho pots muntar per establiment, ja ho flipam.
Vale, pues això, que si us la descarregueu i la feu servir i jo us posarem a això notes el link d'iTunes i del Google Play, però bueno, si busco Caprabo sortirà, tampoc té més misteri.
Molt bé, jo més propostes. Jo us recomano que visiteu el blog de l'Institut Joan d'Àustria. És un institut de Barcelona, està a Selva de Mar, i allà escriu el professor, comunicador i conegut Mosseguí Carles Cano,
uh-huh.
Que ha fet moltes coses en vídeos i vídeos educatius, i també hi escriu més gent. Fan moltes activitats obertes a les que us podeu apuntar. Ara, les que citaré ara, no arribareu a temps, però tot just avui es fa una conferència oberta sobre Raspberry Pi i un taller d'eines de hacking en xarxes d'àrea local.
De Raspberry Pi en vam parlar ara fa unes quantes setmanes amb...
Exacte.
El Perrofito.
Per tant, estigueu al cas, blog de l'Institut Joan d'Aus.
La Sílvia, la nostra col·laboradora de la secció de ciència, ens anima a votar dins del concurs d'AB Digital, que és un concurs d'apps que es fa aquí a Barcelona, ens convida a votar l'app SoundKick. Sound, K-I-K. Diu que és una app que serveix per poder triar la música en un bar i compartir-la amb la gent. Entenc que és com un jukebox, però que cadascú porta el seu...
Exacte,
mòbil.
Exacte, és un jukebox. A més, tu diguéssim, hi ha una modalitat que s'hi pots subscriure al local i d'altra a les persones.
I cadascú va posant la música, entenc.
Això
no?
Seria com allò que volien fer els de Google amb el Nexus Q aquell. Que tu,
sí,
hi havia una aplicació,
exacte,
i
sí.
La gent anava fent això.
La gent anava passant i anava movent la llista. Diu que per poder votar us heu de registrar... Jo us deixaré més enllaços,
Però això sempre el que s'havia de fet és anar allà en el DJOC i per una de Scorpions!
Però ja no cal cridar. Ara ho fas
o
així,
anar a la màquina,
remarco.
Posar diners i veure que la teva cançó
sí,
no sonava mai. Bé, us ja us deixaré més enllaços perquè t'has de registrar a Bay Digital i llavors ja pots votar per l'aplicació.
A la propera setmana, a Mossega la Poma, parlarem de continguts digitals amb els responsables de la revista electrònica Unbreak.
Gràcies a tots per la vostra atenció i ens retrobem la setmana vinent. Ja sabeu que ens podeu donar suggeriments, idees, comentaris, la vostra opinió de l'app de Caprabo o el que calgui a cultura@mossegalapoma.cat i a Twitter @mossegalapoma o al meu.
I recordeu que aquí dia passa, mossega la poma.
Adéu-siau.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.